lucharemos sin descanso contra el mal y el horror, sin discriminación.
Hola.
Cuéntenos, ¿por qué estás aquí y hasta cuándo vamos a aguantar los zaragozanos?
A ver cómo se lo digo, señora. El presidente de España acaba de iniciar un golpe de Estado en... ¿Por qué? El golpe de Estado, porque se ha saltado las... ¿Sabes lo que son las...? ¡Ah, que no me sale lo de la separación de poderes! ¿Sabes lo que la, sabes qué ha hecho con la amnistía, no? Ha hecho un proceso para cambiar el sistema de condena a los independentistas catalanes que han hecho lo del 11 de octubre, y como consecuencia, pues... ¡Ah! Es que no me sale, lo siento.
Y es que esta España sí que conecta, sí que engancha.
Me extraña que se protestin, está clarísimo. No hi ha dret. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava, explicant les coses, no sé si tan clarament com aquest individu, però aquí estem. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal? Bueno.
Està claríssim.
Espanya està al borde de la... El borde.
No està al borde.
Al borde.
Sí.
Lleno de bordes, això sí.
Molt borde.
Això és una manifestació, en principi, autèntica. He intentat comprovar els memes i sembla que no, que és autèntica. És una manifestació de Vox que no se podia saber... Y estaba feta a Zaragoza, y claro, la reportera dice, bueno, ¿cuándo dejarán de darnos la brasa ya? O sea, bueno, es que, señora, es muy importante.
Un golpe de estado.
O sigui, aquest és el concepte que es té de l'Espanya informada, de, bueno, doncs, això, de com la societat civil doncs, ara mateix està en un nivell de coneixement, d'informació i d'opinió pública absolutament coherent, i per això es vota el que es vota.
No, està bé.
Hem aconseguit això, no? Vull dir que el jovent és urgente votar a Vox, perquè, claro, l'Espanya de l'11 d'octubre, pues después del 11 viene el 12. El 12 de octubre.
¿Qué va a pasar el 11 de octubre?
12 de octubre.
11.
El 11, pues que va a ser la prèvia del 12, suposo, no sé.
El 12 d'octubre és el dia de la Pilarica.
Sí,
és el dia,
de l'Hispanidad. De l'Hispanidad. Llavors, el 11... Clar, aquest per poc es descuida i diu que protesten contra el 12 d'octubre.
Ha dit el 11 de setembre, al principi.
Bueno, ha dit algú.
El 11 de setembre, que recordem, si van ser els catalans, també.
Sí, també, no, la culpa era dels catalans, efectivament.
No.
Sí, bueno, com Perico Delgado, que recordem que els manifestants pro-Palestina que van interrompre la cursa, coño, és culpa de los políticos que independentistas.
Sánchez,
no, i dels independentistas sí. Que separen el país.
Separen el país.
O sea, que ja està bien.
Bueno,
ja està bien.
Saps, no?, que també el Pablo Iglesias ha perdut els nervis amb Mònica Oltra.
Ahir vaig estar a punt de posar-ho, el magazín d'ahir.
Sí.
No bufen bons vents per Podemos.
No.
No bufen bons vents per Podemos. No. No sé si encallats amb la seva hipercoherència, hiperflexi...
Clàssica.
Clàssica, així va.
I bueno, pren els nervis i llavors...
Així va, des de les coherències més coherents, passa el que passa, que a més Vox em porta 25 o 30 o 50 diputats.
No tants, home.
Bueno.
Ets un assassí en sèrie.
48. Racista, sóc un racista. Ja saben vostès que tot el que olori a convergència... O sigui, la llei és igual si esteu malament. Bueno, per cert, no recomano. Jo vaig sentir a l'Anna Ballonesta el programa d'abans d'ahir, quan li preguntava una representant de Podemos, doncs l'entrevistava perquè argumentés lo del racisme. Bé, ho va intentar 4 vegades. Quan va acabar que no se n'en sortia, llavors va ser Arnau Mañé, 2 grans il·lustres periodistes vilafranquins, que s'hi va posar. Igual. Bueno, però digui'm quin és l'article que fa pensar vostès que això és racista? No se'n van sortir i hi ha un moment gloriós, absolutament gloriós, de l'entrevista, que és quan es talla. Quan ja estava la senyora...
Què vols dir que es talla?
Seriosament, clic.
Se li penja.
Se li penja, clar. Era una connexió d'internet i suposo que va fallar l'internet.
Noi.
Llàstima que no la van poder recuperar. Ves, ni per telèfon.
Bueno,
se li va acabar la bateria.
Sí, sí, però en Pablo Iglesias es veu que també Mònica Oltra li va parar els peus, eh? Li va dir, escolti...
Bueno, perquè va començar a insultar...
Insultar els Junts, els Pujol, diu, tot això és la merda de Junts, sí, i dels pujolistes i res. Bueno, va perdre els nervis. Que diu molt poc a favor d'una formació d'esquerres, democràtica, que escolta...
Però és molt coherent. És molt coherent, i clar.
Home, comença a fer el mateix que fan els altres. Però més perdent els nervis. Vull dir que ja queda... És que, clar, queda malament, queda malament.
Home,
eh?
Molt decorós no queda. Molt decorós no queda. I més que res, el problema, suposo, és que vas una mica justet d'arguments. I quan estàs tan atrapat en les teves idees, passa el que passa. Que, bueno, que hi ha problemes, que la gent vol alguna solució més que dir simplement que tots som molt guais i portem floretes al cap. És difícil. I llavors tothom que vulgui abordar alguna cosa, si és racista, doncs, bueno, doncs, passa el que passa. Que les properes eleccions vés a saber qui...
Bueno, que en trauran qui... pocs.
Sí, 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 sí. Atenció.
En P, eh? No en B baixa.
Tenim el document, eh?
Val.
Vinga, va, som-hi, perquè la gent no pensi que és que exagerem, sí, o ens inventem, o aquestes coses. Endavant, document.
Quien sea de derechas no le puede sorprender a nadie. Pero ver a mi amigo Joan Tardà, a Gabriel Rufián bajando las orejas después de que él dijera que eso era una ley racista y tragándose toda esta mierda de Junts y del puyolismo y encima decir, no, es que lo de Podemos
Pablo,
son españolistas. Pablo, venga, por favor. En los medios de comunicación
Pablo,
españolas.
Respecte,
yo hablaba con
Puigdemont
cuando te machacaban y nosotros hemos defendido la... Sí, sí, respete. No, no, respete y que no le insulte. Vamos, desde que ha empezado la tertulia, Podemos, 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 Podemos.
Bueno, pues aquí estem.
Està perdent el servis.
Per què serà? Bueno, pues ja està.
Bueno, perquè no vam...
Ei, 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 eh? Nosaltres ni entrem ni sortim, però...
El que passa és que aquests polítics semblen una mica com els músics.
Ah, sí?
Els grups de música.
Els músics.
Sí, hòstia, no, no,
passa,
però de bon rotllo pels músics. Però saps que s'estan 2 anys acomiadant-se?
Bueno, sí,
i al cap de... No, no, i igual se separen i al cap d'uns anys tornen.
Ah,
pues,
vale.
Clar, pues Pablo Iglesias, que va fer aquella fugida i va dir que ja se n'anava i no sé què, doncs ara de cop i volta coi, torna a estar en el Candelero, que no, aquell...
Perquè Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, eh? Això dels músics que no et vingui perquè et confons amb Julio Iglesias. Vull dir,
no, ni amb Pablo Milanés.
Ni, vale, no, no, no.
Mira.
Sí, 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 sí. Soy un truán, soy un señor, hombre.
El gran Juli.
Cançó responsable, per cert, de l'èxit del Tricicle.
Sí.
Recordem que va ser un 1-2-3 responde otra vez, que el Tricicle es va treure de la màniga una... Bueno, que no eren coneguts, era la primera vegada que sortien a la tele. I va i fan el gag del Julio Iglesias, soy un truán, soy un señor. I és que jo... Amor a vida y a buen amor. Un gag etern.
És que jo abans del Tricicle havia vist el Teatre Barcelona, quan jo era una persona il·lustrada.
Home,
i amb un altre tarannà, una altra manera de fer. Un jove atractiu, atlètic. Doncs havia vist un grup, que eren 3 també, crec, que es deien Volras.
Sí, Volras, home, era la competència del Tricicle.
Però era abans poder, eh?
Bé, jo crec que sí, que eren una mica més veterans. Volras i Tricicle eren com una mica allò...
Jo havia vist Volras força i després vaig veure una vegada també, o dos, Tricicle.
Sí, 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 efectivament.
Però bueno, em feien riure tots. Vull dir que l'important era, bueno, que t'ho passaves bé.
Oh.
Era quan jo anava al teatre.
Oh, quins temps aquells, eh?
Sí, ara tornaré a anar-hi.
Eh? Sí. Ah, sí?
De moment vaig a Humboldt,
bueno,
a la Copa Europa.
Bueno, sí, no parlem d'aquest tema perquè crec que des que vas al Humboldt que el Barça perd. No?
Un partit.
Però clar, no...
Un partit.
Sí.
Vaig tenir mala sort.
Macho.
Bueno, però no és culpa meva si es venen tot l'equip. És a dir, no és culpa meva si es venen 10 jugadors.
Ja,
sembla el que és treure 10 jugadors d'un equip de Humboldt que en juguen 7.
Ja, bueno...
Has d'anar a buscar els teus familiars perquè els treguin, també,
clar que sí, home, clar
que sí. I aleshores, bueno, doncs clar, i l'altre dia, i ahir sentint l'entrenador que tenim aquell, el Dicamem, que està lesionat i es veu que diu que o bé o no hi ha ningú que pugui fer el que fa ell,
clar,
estaríem parlant que ni el Messi, això, perquè el Messi va estar un temps lesionat i el Barça va guanyar els partits.
Però és l'equip dels miracles. Llavors surt un juvenil i surt no sé què, que ja, déu-n'hi-do, els juvenils, el Barça.
Sí, i ara n'hi vam vendre un al Mallorca.
Bueno, i el Urdangarín, el Granollers?
50-50, el vam vendre 50%.
Sí.
Allò, bueno, que tenim encara el 50% dels drets, però no sé quan...
Vaya.
I ja resulta que és l'estrella al Mallorca.
Home... Clar, és que el Barça últimament...
Tenim massa gent. Jo crec que el problema és també, bueno, que anar a fitxar molta gent quan tu ho tens, perquè ara no saben què fer.
Yeah.
És a dir, tenen un problema que tenen tot de nanos que van quedar campions d'Europa amb la Youth...
Sí, però clar, no comparis els nanos campions d'Europa, són nanos.
No. Bueno, però
no els facis jugar contra... O sigui, no vulguis tenir el millor equip del món amb nanos.
No, però vull dir que... Però ja tenim veteranos.
Veteranos.
Veteranos ja els tenim.
Mm.
És a dir, bueno, que hi ha gent gran, més gran, ja la tenim, tu.
Mm.
En Rafinha no deu ser molt jove, o sí? El Rafeca. Home, en Rafinha, perdó.
Rafinha encara Rafeca, té uns anys, eh? 20 no, i pico, no, però, tenir, no?
Després també deu ser més grandet, eh?
Però ara parlant d'en Bol, no?
Sí, en Bol el problema que tenim... És que el problema és com el futbol. És a dir, de femení no hi ha diners, i el masculí... És
bueno, doncs no hi ha diners, no hi ha diners, farem el que podrem, i si no, no guanyem, no guanyem, ja està.
Igual, hosti, per...
Però no hi ha dret, que just el Pep Vergés, quan va a veure la Copa Europa Champions League d'en Bol, va i perd.
De totes maneres, t'he de dir...
Ai de dir.
Que era l'equip que va guanyar l'any passat la Copa Europa, que ja ens va fumar el carrer amb el millor equip.
És el que hi ha.
Amb el millor equip, i que...
Amb triple de pressupost.
I que, amb 10.000 vegades més de pressupost, i que es va guanyar 2-1 perquè vam fallar un penal a l'últim... No, no l'últim res.
I vam recuperar-los, i un equip que tothom deia que no, és impossible recuperar-li 4 o 5 gols, com 4 els van tenir.
4 ni recuperàvem.
És impossible, perquè són els millors del món, i mira, doncs...
I vam estar a punt de guanyar.
Sí, sí,
és
sí.
És l'única cosa que ens va passar és que quan anàvem a posar-nos per davant una jugada tonta, però tonta que no...
Bueno, mira.
No vull dir noms... però tonta d'aquelles que jo... Meva, la faria jo.
Home, sí, sí, que jo fins i tot crec que va venir el teu company que va gravar amb el telèfon la teva reacció.
Ho haveu vist, no? Ho haveu vist? La mare que et va venir!
Home,
jo vaig portar bastant bé, sí, perquè el handball, en normes generals, pel que jo tinc vist, i el que havia vist quan era jovenet, és bastant educada la gent.
Bueno.
Dins el que hi ha, dins el món d'això, però no vaig sentir cap moment...
No ploris més.
Si l'àrbit falla... No, ara tornem a jugar avui i, atenció, perquè el 9 d'octubre tornaré.
No ploris més.
Tornaré, però a més ja tornem molts. Fem una penya.
Mm.
Sí, perquè dos no tenim força. A veure si som 4 o 5.
Si penses que per què can jo
m'entens?
Ja.
Si penses que una guitarra no sap plorar...
És que sonen el xató, nen.
No oblidis que fins...
Haurien de dir que actuen aquest cap de setmana amb una... un espectacle brutal.
Un lloc molt maco, que és l'Espai Far.
L'Espai Far. I precisament ells sona que... Vaja, en un moment donat van dir que l'Espai Far el van triar perquè l'any passat van anar al Músic Veu a veure les anxovetes.
Sí.
I es feien a l'Espai Far, i els hi va agradar tant que llavors van parlar amb el Músic Veu de dir, escolta, aviam, si un dia convideu un grup de... O sigui, un grup de maneres que sigui de Vilafranca. Et dono més pistes? I llavors, hosti, xató! Vena!
Sí, és complicat, eh?
I els amics de Músic Veu, tot i la complicació, van dir, si tu montes un espectacle, jo te'l porto. Ole, són així, són així. Els de Músic Veu són així. Sí, s'hi posen o no s'hi posen.
Doncs pues molt bé, i a més crec que es va haver de retrasar i ja s'ha fet ara.
Exactament, per una qüestió de calendaris, de que es solapava amb coses de Vilanova, que el barri marítim no sempre està disponible.
I això serà aquest dissabte, eh?
Aquest dissabte, efectivament, l'Espai Far.
I estigueu molt atents també al calendari de Pinar, perquè hi ha moltíssims concerts preparats i monòlegs per aquesta temporada que ve. I en tindrem un ja a mitjans d'octubre, que ja us direm què. Per tant,
molt bé.
Moltes coses.
Doncs, si voleu, els hem entrevistat.
Oh!
Els hem entrevistat aquest matí.
Per això t'he vist.
Els hem gravat l'entrevista perquè no podíem venir una altra hora i els agraeixo molt la col·laboració. I res, mira, que aprofitem que aquí sempre parlem del Músic Veu, i què et sembla si escoltem l'entrevista?
A mi, el que tu em diguis...
Vale.
Jo estic a la teva disposició i, a més, crec que és el que ho fas millor de tots.
Home,
i, per tant,
pues ja està.
No voldria portar-te a la contrària.
Pues ja queda aquí. Au.
Què, fins demà, o no?
Pues sí, pràcticament, perquè arribarem ja a la una.
Val, doncs...
Per si un cas ens acomiadem ara ja.
Molt bé.
Ale.
Doncs fins demà.
Vinga, adiós.
Adéu.
Molt bé, doncs ja som aquí. Ja estan a punt. Ja els tenim. Són els Xató, el grup de maneres que fa uns quants anys... Jo és que hi ha una edat que ja no incideixo molt en quants anys fa que van venir, però crec que ho haurem de dir, perquè és precisament un dels factors importants per al nom de l'espectacle que és protagonista i del que parlarem ara. Tot i que m'agradaria parlar del Xató, que és el més important. Lo de l'espectacle, mira tu. A més, m'han dit que té un exitàs a nivell de venda d'entrades, per tant, es vendrà pràcticament sol, i per tant, a mi m'agradaria retrobar-me amb uns bons amics d'aquest programa que reiteradament han vingut i ens han donat grans alegries i la veritat, moltes satisfaccions. Apa, després de fer-vos la pilota, crec que ho tenim tot fet. Nois, bon el que sigui, perquè això ho passarem gravat al matí com a la tarda. Benvinguts!
Moltes gràcies.
Moltes.
Jo és que haig de confessar que els he passat estrictament a les instruccions de que no diguéssim ni el dia, ni les hores, ni res, sóc jo mateix que l'estic pifiant. És l'edat. Clar, vosaltres, aviam, sou músics joves amb un grup que ja comença a tenir els seus anys. Ho he descrit bé, això? O hi ha alguna
objecció?
Home,
joves...
Ja t'explicaré.
Sempre ser jove, un sempre jove.
Sí.
Bé, comencem pel principi, perquè, evidentment, l'espectacle és un dels eixos principals d'aquesta conversa. Però a mi m'agradaria fer una mica d'història i passar-vos un fragment molt curtet d'una de les moltes entrevistes que heu fet. Crec que va ser l'última, fa un parell d'anys, quan presentàveu l'últim àlbum. Atenció. Això, al maig del 2018 es va presentar un far per... Com es diu?
Un far per tornar.
Efectivament.
Sí, sí. És un projecte que vam pensar precisament amb l'Anna i amb la resta del grup i que vam estrenar a la Festa Major. Uh-huh. A la Festa Major. I va estar molt bé, perquè va ser tota una història, tot un espectacle amb dansa, també, amb poesia. I, bueno, com els que fem, que són una mica molt zen, no? Que els pensem, els representem i deixem que quedin pel record.
I que també el vam fer a Moja, crec,
sí.
I al Fòrum Verger. Pel...
Uh-huh. Això, algun dia, pot tornar algun dia, aquest espectacle?
Tot pot tornar.
Perquè era molt xulo, la veritat.
Tot.
Doncs aquí la frase va ser sentenciadora. Tot pot tornar, nois.
Com el far, que torna.
I heu complert la promesa.
I tant.
Bueno, l'amenaça, perquè va ser com un to d'aquests en plan que parezca un accidente.
Tot pot tornar. Serà una revisió millorada.
Exacte. Un far per tornar, doncs, els que van ser testimonis d'aquell primer espectacle, en què s'assembla i en què no s'assembla?
Bé, hi ha una part molt diferenciada, que és tota la part dels textos. En aquest cas, hem repensat l'espectacle mirant que hi hagi un fil conductor, i en aquest cas serà un personatge que representarà, doncs, l'habitant del far, el faroner, de fet, i que ens anirà, doncs, explicant una mica la seva història, no? Les seves vivències des del far, i com ell ha anat descobrint tot aquest món de l'habanera, totes aquestes cançons que han arrelat tant a casa nostra, i bueno, serà una mica el fil conductor. Els textos són tots diferents i el repertori, evidentment, també és diferent. Un repertori que no volem desvetllar, perquè en el programa demà no hi sortiran el nom de les cançons.
Oh.
De fet, a qualsevol cantada que vagis d'habaneres no saps què et trobaràs. Uh-huh. Doncs aquí també mantindrem aquesta part de sorpresa amb les peces que no es desvetllarà fins l'última hora quines són.
Mira, això de les habaneres, últimament, amb les intrigues, sembla que esteu abonats, eh? No volíem entrar, eh? Volíem entrar, però més de puntetes. Fins a l'últim moment no es va saber, si es faria...
No, clar, però bé, vaja, la idea és que aquest espectacle, a més, torni a incloure el tema del ball, perquè és important, perquè al final l'habanera també prové d'aquest mestissatge entre la dansa burgesa que tenien lloc a les cases dels nobles, dels senyors, i les danses més rítmiques provenents de l'Àfrica que portaven els esclaus.
Wow.
Aquesta barreja va ser el que, mica en mica, va donar lloc a diferents gèneres, que també els anirem tocant durant l'espectacle, amb diferents cançons, i que es va convertir en el que nosaltres ara en diem l'habanera. manera. Llavors hi haurà com una part de contradansa, també una part americana, ballable, i després també hi haurà una part més esbojarrada amb la rumbeta, que hi haurà alguna rumbeta, i tant.
Déu-n'hi-do. Jo em referia, evidentment, a lo del meu avi, que... de les intrigues, fora. Ja ho hem aixugat. Ja està. Però és veritat, de les habaneres, últimament es parla més de lo que no és habanera, de lo que és habanera. I, clar, l'habanera, pel que m'estàs dient, i és ben cert, i potser en l'espectacle ho entendrem, clar, no és una cosa, un concepte tancat. L'habanera és una barreja de coses com el mar mateix, no?, que venia tothom de tot arreu i allò era com una mescla de tot. Però és eterna, perquè la veritat és que no sé si hi ha hagut... Ara parlem de la vostra història per incidir després de nou en l'espectacle, però, aviam, desvetllem-ho. Fa 25 anys, no?, que va començar. Ja ho podem dir, no?
Alguns.
Sí. Bueno, com a xatós, sí. Mm.
Bé, doncs en tot cas, els fundadors que parlin. Com va començar tot allò?
Molt bé. Allò va començar d'una sortida del grup que hi havia, l'altre grup vilafranquí, que era Xaloc.
Xaloc, efectivament.
Hi va haver-hi un moment donat de que, bueno, doncs, en Magí Sol, el meu pare, l'Ivan Barrio i jo vam sortir del grup aquell i, bueno, doncs vam muntar el nou grup aquest, Xató. Llavors ens faltava un component importantíssim i en aquest cas vam anar a cercar, doncs, la figura del Jordi, contrastat músic vilafranquí.
Ja en aquella època, eh?
Sí, sempre jove. T'has fixat que has fet un pacte amb el diable? Que... Sempre està igual.
Jo sóc el més vell, però tinc una feinada, tu, de fer mal aquí, en tela. No, i això, doncs, bueno, va començar, doncs, la singladura aquesta. Uh-huh. I mira, 25
la singladura
anys,
aquesta.
La singladura, sí.
Una singladura que, evidentment, ha passat per diversos components al llarg... Però, no sé, clar, i a més avui l'acordionista no ha vingut.
No, no ha pogut venir, tenia un problema familiar, i, bueno, també contem d'aquell ve de Ripollet. El trajecte no és cap problema, però sí que...
Bueno,
el problema aquest de...
Segons a quines hores, venir de Ripollet aquí...
Però saps què passa? Que també és jove.
Això sí. Bueno, que evidentment que no... Que
li fa mandra.
Que res, que des d'aquí molts ànims i moltes gràcies per haver-ho intentat, però en tot cas, la pregunta venia donada per... Què us passa amb les acordions? Que és, jo diria, que l'instrument que més relleus ha tingut en el grup.
Pues passa el que no passa amb els cantants, que n'hi ha... a milers. I acordeonistes, pues, malauradament, no n'hi ha tants.
I a més que siguin bons.
Clar, clar. Clar, 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 clar.
Sempre, aviam, en tots els respectes, però sempre vas a buscar una mica l'excel·lència, no? I cerques, pues, dintre del cometes mercat, pues, el més que te vingui més i el més bonet que hi ha, no?
Bueno, fem les presentacions, ja que parlem de les acordions. Vosaltres, l'alineació d'inici del primer any de Xató, quina va ser?
Mira, com a portar... Ai, no, ara anava...
El número...
No, l'alineació de Xató, doncs, bueno, era Magí Sol, tenor, amb Jordi González, tenor segon, baríton, baix, en aquest cas, i guitarra jo, i llavors hi havia l'Ivan a la guitarra.
A l'acordió.
I també a la veu.
Ah, i la veu també, exacte. Uh-huh. Ell també, amb certes cançons, també...
El primer relleu va ser l'Ivan, per dir-ho així. Com va anar, llavors? A l'hora d'anar-se afegint...
No, va baixar. Fins al 2010 vam ser aquesta formació. Aha. Aquell any que vam anar precisament a cantar al Casal Català de París, va ser l'any que el Magí Sol ens va dir que ell, que ja era molt gran, que ja ho era, però
home,
també se sentia jove, i que tots som joves,
home,
ja
ho hem dit. Home savi.
I va dir que aquell any que ja plegava, que busquéssim un relleu. Uh-huh. Llavors va ser quan el Ramon va parlar amb el Joan Parellada, que el tenim aquí.
Bueno, parlar i sí, perseguir...
Sí, no? Sí. Va ser car de convèncer o què?
Bueno, de fet, com el trobava pel carrer ja tombava. Perquè sabia que el que havia de dir, no? De fet, aviam, jo les habaneres no és un tema, no era un gènere, diguem que m'hi veia una mica reflexat, no? Sense desmereixer ni molt menys el gènere, eh? Però bueno, era un gènere que no em semblava que no m'hi trobaria bé. Mm-hmm. Perquè, bueno, perquè el món de l'habanera també ha sigut, és un món que a vegades s'ha desvalorat una miqueta, potser degut perquè molts cops s'ha fet amb poca exigència, penso, eh? I això també ho dic així perquè és així. Hi ha grups que poder no han tingut, no l'han valorat com la tindrien que valorar i potser no l'han treballat com la tindrien que treballar. I això fa que a vegades la idea de com dius cantes habaneres és que dius, bueno, canta habaneres, mira, un grup d'amics que es troben i canten, no? No és només això, sinó és que es treballar, no? I llavors jo no m'hi veia massa reflexat, no? Llavors, clar, el Ramon em anava una mica al darrere i jo estava acostumat a altres estils, a altres gèneres, a altres músiques, no? I, bueno, inclús, no sé si dir-ho o no dir-ho.
Va, si dic, ara és el moment. Després de 25 anys de grup, ara és el moment.
Jo li deia, jo amb el Ramon li deia l'últim dia que, per dir-li que no, ja d'una vegada li vaig dir, escolta'm, Ramon, mira'm els ulls, mira'm els ulls. No m'agraden les habaneres, li vaig dir. I llavors això va ser com una... Com
una
si el punxés... Una punyalada, no? Testera aquí al cor, no? Bueno, va ser com anècdota, no? I llavors, bueno, al final un dia m'ha dit vine un dia només i ho provem i va ser, bueno, una cançó que precisament a mi m'agradava, d'una habanera, la balada d'en Lucas de l'Ortega Monasterio, precisament, i bueno, doncs ens vam trobar, a més casualment hi vam anar, no només hi vaig anar jo, sinó que hi va anar la nova acordionista, perquè l'Ivan havia plegat. Clar. Llavors i l'Anna Paret, en aquest cas, doncs vam entrar plegats, i la primera trobada que vam fer per provar a veure si ens quedàvem o no ens quedàvem, també va venir l'Anna.
Hòstia.
Sí.
Salar al balcó, tira un jamón, eh?
Sí, va ser...
Va ser un amor a primera vista. Sí.
Home, amb l'Anna ja, clar, és que això va ser tremendo.
Sí. Bueno, l'anècdota de l'Anna també és curiosa, perquè va ser... estàvem veient un espectacle a l'auditori d'aquí a Vilafranca i a mi m'havien demanat, no, per entrar al grup. Bueno, ja feia dies que anaven al darrere.
Anaven al darrere, no? ja el tenien...
Sí, i llavors també em va dir el Ramon i el Jordi, diu, home, i a més ens falta l'acordionista, no? Diu, ostres, i jo vaig pensar en l'Anna, perquè coneixia l'Anna i sabia que l'Anna era una persona que ho feia molt bé i que poder encaixaria, no?, i poder li faria il·lusió. I casualment ja dic, a l'auditori ens vam trobar, i dic, calla, dic, mira, dic, o sigui, la volia trucar, però la vaig veure, el tenia al davant mateix, i dic, escolta, mana, haig de parlar amb tu. I aquí va ser on li vaig proposar, i vaig veure que, coi, que li feia gràcia, no? Mm-hmm. I, bueno, vam anar parlant, i d'aquí va venir una mica tot, fins al dia de la trobada...
I li vas dir, si tu entres, jo també.
Això. Ah, sí, jo estava dubtant...
Me l'has pres, eh? Sí. De la boca,
no,
la pregunta.
No, va ser així, eh? Perquè jo estava dubtant i vaig dir, va, Anna, si tu t'animes, jo també m'animo, va. Hòstia. I anem a fer la prova aquesta, aviam si ens trobem bé, i entrem al grup.
I l'Anna et va fallar.
I jo amb uns nervis que no veig.
Però clar, l'Anna et va fallar, perquè potser comptaves que l'Anna no...
Bueno, no. Llavors, ja dic, és que és un tema que a vegades és trobar-t'hi, i ho dic de veritat, gràcies, i ara li vull donar gràcies al Ramon, no, i al Jordi, que em van una mica, doncs, forçar a venir a cantar, no?, i apretar i buscar... que realment és, no, doncs, amb aquests
mica,
15 anys...
Una mica crec que la persuasió com a tal era d'anar a buscar el que he dit abans, l'excel·lència, no? De fugir una mica diguem-ne, dels grups a l'ús, que, doncs, bueno, mira, es retroben, en canten 3 o 4... I
correcte. No. Li volia donar un pas d'excel·lència.
Sí. Realment, inclús també es va sortir del grup anterior amb aquesta directriu, perquè, doncs, bueno, de vegades amb els llocs on està, pues, o toca sostre, o no li acaba de... vol fer més, o vol buscar altres connotacions més, que agradin més, no?
Sí,
que
sí, sí. Més.
I aquí està una mica també el secret o diguem, el plantejament que li vaig fer amb el Joan des del minut zero.
Bueno, com diu excel·lència, doncs potser es van equivocar aquí.
No,
perquè és el que he dit tot.
Això ho dic jo, xaval. Perquè... M'estan contradient a mi. Mira, doncs lliguem-ho, perquè jo considero personalment, i aquí no es tracta d'opinions, però sí de percepcions meves, que el Xató sempre han proposat sobretot en aquesta evolució, un joc de veus, una elegància que anava una mica més enllà d'això, la cantada d'Havaneres. La cantada d'Havaneres i tal... I no, no, aquí estem parlant
del
ja
del... jersei ratllat, de la gorra,
exacte,
del hi-hi-ha-ha...
Exacte,
a veure, que
està molt bé.
Bé, això està claríssim, però, caram, tu, la música sempre des de, ja et dic, el minut zero...
Us considereu
requereix...
pioners? Us considereu pioners d'això? Perquè
no.
És, clar, però jo, és veritat que per regla general tu escoltes discos dels grups de Havaneres en general de fa uns quants anys ara, i la cosa ha canviat una mica, en aquest sentit.
Saps què passa? Que també s'ha de tindre molt en compte de que la gent avui dia està molt més preparada, tenen més estudis...
Clar.
Òbviament, doncs, el resultat final és obvi, no? Abans es trobaven doncs, gent que pràcticament una partitura no te la sabia llegir, ni molt menys. I també una mica del boca-orella, són temes, o sigui, són cançons, són temaris que sempre han anat així, de boca-orella.
Mm-hmm. De fet, és una mica el que s'esperava, també, de les Havaneres, perquè... Clar. En origen també, com que es cantaven a la taverna per gent de mar que no sabien cantar ni sabien de música i que el dia que plovia i no podien sortir perquè feia mala mar, es quedaven a la taverna allà picant a la taula, portant el ritme i cantant a palo seco, com diuen ells. Mm-hmm. I aquesta és la formació clàssica. Després s'hi van anar afegint instruments, la guitarra, l'acordió, i ara trobes de tot, que si bongos,
aquell...
flautes
si
travesseres...
Si en aquell moment allà a la taverna hi havia, perquè n'hi havia alguna, que sabia... més o menys rascar una guitarra i tal, era el catedràtic del conservatori, eh? Vull dir que era el déu, i realment sabia tres acords, i mira, acompanyava com podia i tal. Avui dia no, avui dia...
Sí, però és veritat, i amb això deixeu-me incidir, que us considero pioners perquè, home, us vau trencar les banyes per fer el fitxatge. Sabíeu què volíeu? És a dir, el nivell de cant era molt alt, era molt alt amb el teu pare, era molt alt. Es buscava un pas més. Ei, no vull ara aquí... Aviam si els demanes un moment de sou. Però no es volia baixar el nivell.
No, jo, és el que t'he dit abans una mica també, tornant a agafar el fil de l'acordionista, bueno, que de cantants n'hi ha molts, acordionistes bons. Cantants n'hi ha molts, però és que, amic meu, vull dir, cantar, tothom sap cantar sota la duix i tal, però has de tindre unes condicions... El que tu vas a buscar com a grup, eh?
Clar.
I llavors també costa molt. No tothom té la capacitat aquesta. De...
I us considero potser també una mica trencadors, perquè, home, en el moment que es va fer el fitxatge de l'Anna, intèrprets femenines en el món de l'Havanera es comptaven amb els dits d'una mà si és que n'hi havien. Sí. Per tant, amb això també, vaja, heu estat propositius.
Sempre és curiós, perquè del món de l'Havanera la immersió que ha fet la dona, diguem-ne, ha sigut, fixa't bé, a través de l'acordió.
Veus, i tornem.
És a dir, com a cantant sí que n'hi ha, però realment han sigut instrumentistes i la vessant d'acordió. Busques molts grups i sempre l'acordionista, hòstia, molts.
És la dona.
La dona.
Bé, potser perquè l'acordió necessita uns coneixements que els homes no arribem. Vull dir que potser deu ser això.
Bueno,
però mateu-me la broma. Perquè, escolta, avui en dia cada cop aquesta frontera està més indefinida, però és veritat el que dius tu. És qüestió de fixar-s'hi. Repto la gent que ens està escoltant a que s'hi fixi, amb les fotos, amb els escenaris. Bueno, una dona que, evidentment, va destacar, però potser no era una havanerista, si em permeteu l'expressió, era Sila Pérez Cruz, però com a parentesc, i perquè un dia li va fer un homenatge al seu pare i va saltar la fama.
Però també tingues en compte que la Sílvia té una carrera musical darrere, amic, que ella és instrumentista de saxo, de guitarra, de carrera musical, piano... A veure, està super mega preparada per el que vulguis, i la prova la tens amb això.
Fem el salt. L'Anna, també, les circumstàncies, s'ho se'n va. Ostres, una altra d'alta baixa. Ara busca acordionista. Torna-hi. I...
Busca.
Persegueix, persuadeix.
I trobeu a qui trobeu, per sort, perquè és un gran acordionista, i per tant aquesta és l'última incorporació, no?
Sí. Aquí hauríem de donar també un agraïment amb en Giuseppe.
Ah,
Giuseppe Costa.
Hombre. Perdona.
Sí?
El vau intentar fitxar?
Ell, jo et dic que sí, No, és que se li va dir, el que passa que ell va manifestar que, òbviament, doncs, bueno, té altres feines, altres històries, i li hagués fet gràcia, i això ho ha manifestat més d'una vegada.
Doncs des d'aquí una abraçada.
Sí, exacte, una abraçada i molt forta. El que passa que ell sí que ens va donar una mica la pauta, bueno, com a instrumentista d'acordió, doncs, ostres, guia'ns una mica a veure en quin mercat hi ha per aquí, tu. Perquè...
Molt bé.
I, bueno, hi havia un parell o tres de possibilitats, però també ens va dir a última hora, escolta'm, hi ha un noi que és professor del Conservatori de Terrassa, a més fa també classes a Sabadell i tal, i un tio molt ferm i tal, i aquí va ser quan vam anar, bueno, vam tenir una cita amb ell, a Sabadell, i li vam exposar tot, la planificació i tot les inquietuds del grup aquest, tal com havia anat fins ara i el que s'esperava de fer a partir d'aquell moment. I, bueno, tot i ser de... Ell viu a Ripollet, tot i la distància, doncs, bueno, es va venir a formar part de Xipro.
I, per tant, ja tanquem el capítol membres, incorporacions, i sou els que sou actualment. I bé, en tot cas, bé, ràpidament, perquè ja em faig por, ja s'està la cosa... Portem 20 minuts d'entrevista, més la música que estem introduint. Oi. Ràpidament. Discografia. La pregunta seria, aquesta vegada hi ha espectacle, però no hi ha nou disc. No heu volgut celebrar el 25 aniversari o no heu pogut celebrar el 25 aniversari amb disc, o com va això?
Mira, el tema del treball d'estudi és complicat. Pensa que hi ha molts grups que inclús enceten un Verkami per poder recollir fons, per poder pagar el cost que representa entrar en un estudi, llogar-lo i fer tota la producció. Nosaltres, l'últim treball que vam fer, l'enregistrament d'aquest disc Quan t'enamores, no ens va costar tant perquè tenim contactes i doncs ens va suposar un esforç econòmic també, però no excessiu, però sí que ens va enganxar la pandèmia pel mig. La qual cosa es va estirar en el temps molt. Pensa que vam començar a gravar a la tardor del 2019 i el disc va sortir, si no recordo malament, el 22.
El 22. Sí, l'entrevista que vam fer va ser el 22-23.
22-23.
No sabria dir.
Es va allargar molt. Bueno, la pandèmia sempre li podem donar la culpa de tot.
Sí,
llavors,
sí.
Clar, tornar-te a posar en un estudi, enregistrar, més buscar les hores i tal, de moment encara no ho teníem molt clar. Això no treu que no tinguem material per poder introduir en un altre treball d'estudi. Passa que ho estem repensant, perquè realment avui en dia li dones un CD a una persona i diu, és que no sento posar-lo. Llavors sí que hi ha altres formats...
Justament
com...
és que ha canviat molt el món aquest de les discogràfiques i tal, és que és una altra història.
Correcte, i ho corroboro. I a més, actualment molts artistes el que prefereixen és llançar singles a través de les plataformes, que és la cosa molt més, i si pot ser un vídeo de tant en tant, que és molt divertit fer-lo, tot i que és costós. Bé, ja està. En tot cas, la discografia, recordem, Chateau i Rom per començar. El 2001 em marca aquí, El 2004 més Chateau. Va dir, vinga, la cosa tira. Més o menys cada 3-4 anys, Passa que va haver-hi un impàs.
S'ha anat ampliant exponencialment el
Clar,
temps.
El Lluna, Foc i Rom, aquí encara amb el teu pare, i a partir d'aquí ja vau fer una Nadala marinera, el 2015, com a senzill, va ser... I després ja el toca-toca, correcte, i que crec que inclús el van presentar a les fires, pot ser. Vau fer una actuació a les fires? Oi que ara estic aquí?
Sí,
és que fa uns quants anys de tot plegat. I Quan t'enamores, el 2023, em diu 2023 perquè vau incorporar l'Espoti el 2023, tot i que vau fer el 2022, jo us vaig entrevistar el març de 2023, fixa't tu. I l'altre ha sigut avui, nois, haurem de corregir-ho, això. Anem a l'espectacle, va, per acabar amb urgència. És el que ens importa a través del Festival Solidari Músic Veu, a través de Pinae. Com va anar? Músic Veu us ho proposa? Vosaltres penseu l'espectacle i el proposeu? A veure...
Tot va ser una mica, originàriament, de la cantada de veneres que van fer l'Espai Far en Xubetes l'any passat.
Correcte.
I, doncs, bueno, l'acabar la cantada, les vaig anar a saludar i tal, i amb el Xavi Fresedes va passar per allà i dic, ostres, Xavi, molt maco, tot perfecte i tal, dic, però... Ostres, grups de veneres de casa també s'haurien de fer un cop de mà i tal, no? Sí. Perquè, I em va dir, clarament, si sou capaços de fer un espectacle que no sigui una cantada de veneres a l'ús, és a dir, una cantada normal i corrent, Parlem-ne, perquè això també pot ser interessant. Doncs aquell mateix vespre es va engegar la maquinària, pim-pam, 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 fins aquí.
En menys d'un any, doncs, pràcticament, sí. Perquè allò va ser...
Perquè molta feina, és...
Clar, entenc que d'aquell concert d'en Xubetes vau tenir clar que s'havia de fer allà, espai fa, l'espai fa.
Sí, l'espai és molt xulo,
Clar, molt d'havanera. A més, és que diguem, alguns diran el barri marítim ja el teniu aquí, doncs mira, podeu fer-ho a Vilanova i la Geltrú. És un far per tornar 25 anys a to. Ho vau tenir més fàcil perquè ja teníeu l'espectacle anterior? És a dir, aquí vas al grup i dius, nois, hem de fer això. T'estiren dels cabells i aquí hi ha un... O no, tots vau pensar, uau.
Jo en principi no estava clar allò del far. O sigui, va ser una bocada d'idees i tal, fins que al final ens en vam donar compte de que, escolta'm, si ja tenim una mica...
L'exemple fet i la idea feta,
doncs a millorar-la, això està clar, no pots repetir exactament fil per randa el que tens. I millorar tot allò, doncs, volia dir... centrifugadora i anar traient
aquí.
Qualitat i més...
Clar, 25 anys, suposo que això... clar, tu li proposes primer a l'organització dir, doneu-nos bola, però de seguida ve el cap als 25 anys. Clar, s'engega la maquinària, comenceu a suar tots, escalfrets per un tub, perquè és una feinada... Sí. De por. Qui pensa l'espectacle? Proposa d'idees, es volquen les idees. I què?
Bueno, una mica, a veure, de proposar i tal, som un grup que també ens ho parlem tot i tothom hi diu la seva i tothom... Bueno, per això és un grup, això està clar. Però una mica aquí sí que ja es van agafant la vessant de tots els textos i tota la història que havia d'anar-hi, doncs, bueno, un o altre ho havia de tirar endavant. I en aquest cas va ser el Jordi l'encarregat de tot això.
I el Jordi, vaja, en toc de pitu.
Bueno, hi va haver una mica de tot. De fet, al principi ens vam plantejar què farem primer. Farem una història i sobre aquesta història buscarem quines cançons hi lliguen, o ho farem al revés. Primer buscarem un repertori que sigui molt representatiu del món de l'havanera i després hi muntem una història. Clar, anaven passant les setmanes i anaven sortint altres coses i no s'acabava de definir. I al final vam dir, escolta, tirem pel dret. Tenim aquestes cançons i a darrere ja hi muntarem una història.
Si les il·lustreu, les aneu il·lustrant.
Clar, la història no acabava de definir-se. Llavors un dia vaig demanar-li al meu fill, el Jan, que ell també de narrativa i d'imaginació en té molta, i vam quedar un dia. Llavors li vaig ensenyar totes les cançons que havien triat, vam estar mirant les lletres que explicaven i de seguida ell em va donar la idea general. Diu, escolta'm, això, com que ho feu en un far i és un far que ha de tornar i tal, per què no hi poseu la figura d'un faroner? Aquesta seria la persona que aglutinaria totes aquestes cançons i que faria, doncs, de fil conductor. I a partir d'aquí ja sí que se'm va encendre la llum. Llavors, a les tardes, estonetes que tenia, perquè això és feixuc, pensa que per escriure quatre línies doncs potser m'estava mitja hora. O una hora, perquè després rectifiques i el que has posat en una banda ho canvies per l'altra per donar-li més sentit cronològic, etc. I mica en mica, al llarg dels mesos, va anar sortint. Això, evidentment, acompanyat amb crisis de creativitat, que hi ha dies que no et sents, estàs cansat i no et sents...
Els altres et truquen, què, com va?
Exacte, què? I els textos?
Com,
i els textos?
Com ho tenim, això?
Aviam, tampoc s'ha de perdre de vista que... Sí, entremig de tot això hi ha la feina dels bolos normals de temporada,
els arranjaments que fem. I, bueno, una mica també doncs, això es va anar solucionant i per altra banda, clar, l'espectacle original del Far de 2017 que vam fer amb l'Anna era només amb balladors i el grup xató i els textos, però clar, aquesta vegada volíem introduir-hi més elements, no? I clar, llavors vam pensar en una intervenció que vam fer amb la Polifònica aquí al Casal l'any 2014. La Polifònica va fer un concert centrat en el tricentenari sobre la música catalana i aquell any van aprofitar per fer un arranjament junt amb en Carles Sanz, que ara mateix és el director de l'Escola Municipal de Música, que va fer un arranjament de tres havaneres, amb instruments també, amb altres professors de l'escola.
Van encendre les alarmes allà, van dir...
Llavors vam dir, escolta'm, aquest espectacle per què no el vestim amb aquesta suite que va fer el Carles, i ja que hi tindrem músics, per què no posem músics a totes les peces que farem de les Havaneres? I aquí la cosa va créixer, uf, vam dir, ara sí. Ara crec que aquí això sí que realment quedarà molt ben vestit.
Fins aquí estem explicant el que es pot explicar, perquè jo sé que sou apassionats i aneu dient coses, i jo us freno, per si hi havia algun, hi ha alguna cosa que no...
Això estarà en el programa que hi haurà, i sembla que ja s'han repartit flyers, i doncs això, l'espectacle estarà composat d'un narrador, que serà el que farà el personatge del Faroner.
Lluís Cintes.
Lluís Cintes. Lluís Cintes és un baríton amb una trajectòria, vamos, reconegudíssima aquí a casa nostra.
Qui truca el Lluís? Qui va ser?
Bé, de fet, el Lluís ja ens coneix tots, però va ser el Joan, que tenia més contacte.
El Joan truca el Lluís i què li dius?
Bueno, de fet... Sí, que el volíem veure. Bàsicament el vaig trucar perquè el volíem veure, i llavors vam tenir una reunió amb el Ramon i jo mateix, no?, amb ell, el Vendrell, i bueno, abans de dir-li el que preteníem d'ell, perquè és una persona que enrona molt, em sembla que fins al final, quan ja es havia quasi esgotat d'enronar, va dir, bueno, i què em voliu dir?
Des d'aquí una abraçada al Lluís, eh? Vull dir,
sí,
no l'hem trucat, ara s'entén per què, no? Perquè si no, no haguéssim fet l'entrevista en 3 hores, eh, Lluís?
No, la veritat és que és una persona molt ferma, a més, això que deia el Jordi, no?, amb la trajectòria que té i la qualitat que té musical, no?, perquè...
I l'amor que té per les Havaneres.
I l'amor que té per les Havaneres.
És de Menorca, sí. És d'amor.
I en canvi té un currículum extensíssim, no?
És una persona que, escolta'm, defuig del divisme, diguem-ne...
Però se'l mereixeria.
I tant. Però ell defuig molt, és molt planer i, a més, molt...
Molt proper.
I aleshores contacteu amb el Carles, perquè això s'ha de dirigir. El Carles Sanz fa la direcció musical i, evidentment, toca el piano.
I, a més a més, ha fet la direcció musical i ha fet els arranjaments...
Clar, perquè això s'ha d'adaptar.
Clar, ha fet els arranjaments de totes les cançons que cantem i, a més, no només quan cantem, sinó quan el Lluís està enraonant, quan està fent la narració, també hi ha un acompanyament de piano. Ostres. Que hi entren moltes havaneres que no cantem, però que són significatives dins del món de l'havanera.
Que hi vagi, que estigui alerta, perquè hi haurà havaneres constantment i no només les que cantarem. Hi haurà també de fons amb aquests acompanyaments.
Estaran en el programa? Les havaneres de fons?
No. No, en el programa no volem desvetllar què és el que sonarà. Sí que hi ha un ordre cronològic, hi ha un pròleg, després cada bloc està presentat amb
el
títol, que si l'amor, que si l'enyor, que si la saviesa, tots aquests sentiments i motius que apareixen en les havaneres estaran al programa demà, però la gent... Fins a última hora, que no comenci a sonar la cançó, no sabrà quina cançó sona.
Recordem que estem parlant de violí, clarinet, saxo, trombó, contrabaix i percussió, més el piano.
Violí.
Si tenia el programa del Pinar, que sapigueu que el violí finalment no, eh?
No, s'ha substituït per un oboè, que és...
Perfecte.
Perfectíssim.
Doncs només faltaria. I els ballarins de l'Escola de Dansa Santa Trens, aquests també, això no havíeu vist enlloc? Qui ho va pensar, això? De l'anterior espectacle ja havia sortit.
Va haver-hi una pinzellada, però aquesta vegada se li ha volgut donar, tornem a anar amb l'excel·lència i tal, de dir, ostres, doncs...
Llavors aneu allà i
allò ja estava bé, no?
D'allò que vau fer, el triple.
Doncs...
O 10 vegades.
Home, de fet, serà el triple, perquè en un inici, com fèiem l'espectacle el juliol, que es va canviar a data, no?, per un tema, bueno, d'un problema de duplicitat d'espectacles, no?, una miqueta.
De l'Ajuntament.
Sí. Doncs al final venien 4 balladors, perquè bueno, el juliol era més complicat, i inclús la Polifònica, per exemple, que també intervé, no?, amb l'espectacle, doncs venien uns 25 o 30 cantaires, però esclar, al fer-se ara el setembre, ara hi som tots, diguem que ja la cosa ha tornat a la normalitat, i serem molta més colla amb tot, perquè els balladors seran 11, la Polifònica serem una cinquantena.
Pot haver-hi de 60 a 65 persones a l'escenari.
Ja hi cabran allà, tu.
Ens posarem.
Ja està. Home, bé, no expliquem... Jo no explicaria més, perquè val la pena que... Això, per cert, es gravarà? Hi haurà algun tipus de testimoni audiovisual?
S'intentarà que hi hagi un desplegament audiovisual...
Vull dir, perquè, home, és un material interessantíssim, no? Sí, una celebració
que ens
com aquesta.
El record i després, bueno, veurem si després ho podem aprofitar.
Que sigui, és que a més m'han dit que les entrades van molt, molt, molt bé i no serà... La gent que estigui escoltant, que espavili ja, eh? Que espavili ja a buscar-les perquè la cosa... Si no estan esgotades, quasi, quasi, valdrà la pena que esgoteu-les... Ens quedarem molts, ens quedarem a fora. No sé si això...
No patiu, la idea és, un cop fet l'espectacle i vist, que es pugui repetir. Això no serà com l'altra vegada, que serà una cosa senda una vegada i ja està. No, aquesta vegada hem treballat molt, pensem que aquest espectacle s'ho val. Potser no amb aquest format tan gran, però sí amb un espai més reduït. Pensa que també no tenim plan B, o sigui, si plou, això s'anul·la.
Ja,
i es canvia de data, sempre hi ha la possibilitat de fer-ho amb algun auditori i tal, però seria diferent. Però ho descartem, no ho descartem.
I acabem de treure una nova notícia per acabar. Mai marxeu sense dir alguna cosa interessant més i, per tant, ja tenim notícia. Aquest espectacle és possible que es pugui adaptar per girar-lo com a catàleg que tingueu, no? Vull dir...
De fet, és això, és un far per tornar.
Ai, és que hem començat l'entrevista precisament amb aquella amenaça que allò tornaria, i ha tornat. 25 anys després ha tornat. Jo espero que no esperem 25 anys per tornar. Aviam, si us compliu de conya, eh?
Tot és possible. Sí.
Perquè ganes ja han de seguir, eh?
I tant, com a grup. I tant. Sí.
De moment sí.
La gent, quan se t'apropa i diu, escolta, i gent que no coneixes de res, i et diuen, escolta, que us segueixo des de fa molt de temps, moltes felicitats, ho feu molt bé, treballeu perquè ens agrada... Això és un xute de dopamina que et fa superar qualsevol dificultat, perquè les hores de cotxe, les hores de treball, les dificultats per quadrar agendes, això, quan et fan aquest comentari...
Però si es forreu, no? No, sí. Surt a compte.
Aquest és un tema que ja en parlaríem.
El
més important d'això, que dintre del món de l'habanera ja estem una mica més bastant respectats.
Tinc la sensació que aquesta primera... Bueno, i a més és font de polèmiques fins i tot, vull dir que, escolta, ja a partir d'aquí vol dir que interessa, ni que sigui per això. No, ara parlant en sèrio. Rematem-ho, que estem fora de temps. És percepció meva o aquesta onada de rejuveniment del públic amb segons quins gèneres musicals també afecta l'habanera? Detecteu gent més jove?
I tant. Sí.
Sí.
Clarament, eh?
Aquest any mateix a la Festa Major, que vam cantar allà davant del Palau Voltà, sempre davant de 1.000 persones, 300 eren joves, eh? Es veia assentats a terra i cantant i disfrutant.
I dic perquè fins i tot gent com Lil Dami s'ha atrevit a fer cosetes a l'entorn de l'habanera, ni que sigui transgressores, doncs també val la pena tenir-ho en compte. Per tant, us auguro llarga vida.
Moltes gràcies.
Vull dir que ho celebrem. Celebrarem un far per tornar. Ha estat el motiu de la visita del Xató, però els Xató poden venir quan vulguin. Celebrem 25, 40, els que els hi doni la gana. Nois, saludeu el vostre músic...
I tant, en Josep.
El Josep, que no ha pogut venir. Agrair-li per seu l'esforç i agrair l'esforç a tots vosaltres també per estar aquí amb nosaltres. Que vagi molt bé i molt bona celebració.
Gràcies.
Moltes gràcies. Jo,
ronxa que ronxa la barca de... Sentireu com xiula el vent quan surto per anar a pescar. Em llevo de matinada, que tinc la peça calada i el palangre per llevar.
Vila Franca. Sí. Vila Franca.